Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia d'aquest diumenge, començam una setmana més a l'Església Notícia. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Florit, na Sònia Febrer, en Toni Pollana i en es control, en Toni Barber.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
La propera setmana celebrem la Jornada Mundial del Malalt. En aquests moments tan complicats, dedicam una atenció molt especial a les persones malaltes i als que els cuiden.
Ara anem a escoltar un dels comentaris que ens fa arribar per Soral de la Salut, titulat El 2020 ya es pasado.
¿Cómo volverán atrás las bodas que no se celebraron o que se celebraron de una forma diferente a lo pensado? ¿Y las comuniones, los bautizos, cumpleaños y funerales? También los eventos deportivos sin aficionados, los teatros y conciertos con poco público, los cines, las conferencias, las fiestas patronales sin celebrarse. Todo esto, durante unos largos meses, ha cambiado nuestras costumbres diarias. Por otra parte, hemos aprendido a reflexionar más, a ser más solidarios con aquellos que más lo necesitan. Esta difícil situación nos hizo ser más fuertes en lo personal. Hemos aprendido a valorar mucho más la salud, la familia y los amigos. Estar al lado, aunque sea en la distancia, de los que les ha faltado la salud. Hemos acompañado con palabras y con gestos a las familias que han tenido un ser querido que ya ha pasado a una nueva vida. Tenemos que dar gracias por nuestros mayores y niños, que han demostrado ser fuertes y valientes. Eso sí, añoramos los besos y los abrazos. Tengamos esperanza que todo llegará. Como nos recordó el Papa Francisco en la misa de Año Nuevo, el 2021 será un buen año si cuidamos a los otros, como hace la Virgen con nosotros. Sigamos cuidando y cuidándonos.
El Papa Francesc va anunciar, en finalitzar els Reis de l'Àngelus, la institució de la Jornada Mundial dels Avis i dels Ancians, que se celebrarà en tota l'Església el quart diumenge de juliol, prop de la commemoració de Sant Joaquim i de Santa Anna, els avis de Jesús.
El Sant Pare va explicar que l'objectiu d'aquesta Jornada Mundial és promoure la trobada entre generacions, dels nets amb els avis i dels avis amb els nets, per custodiar les arrels i transmetre-les.
El pontífex va recordar que el 2 de febrer, en la festa de la presentació de Jesús en el temple, recordam també els avis de Jesús, Simeó i Anna, quan tots dos ancians, il·luminats per l'Esperit Sant, van reconèixer en Jesús el Messies.
Va assenyalar que l'Esperit Sant també avui suscita en els ancians pensaments i paraules de saviesa. La seva veu és preciosa perquè canta les lloances de Déu i custodia l'arrel dels pobles. Ells ens recorden que la vellesa és un do i que els avis són la baula d'unió entre les diferents generacions per a transmetre als joves l'experiència de vida i de fe.
El Papa va lamentar que els avis moltes vegades són oblidats i oblidem aquesta riquesa de custodiar les arrels i la saviesa que ens transmeten. Per aquest motiu, he decidit instituir la Jornada Mundial dels Avis i dels Ancians per a recordar que els avis són un do que hem d'estimar i cuidar cada dia.
És important que els avis es reuneixin amb els nets i que els nets es reuneixin amb els avis, perquè com diu el profeta Joel, els avis davant els nets somiaran, tindran il·lusió i els joves prenen força dels avis, tiraran endavant i aprendran de la seva saviesa.
Ara, tot seguit, els informarem de les diferents activitats que s'han duit a terme aquests dies passats a la nostra església. Per començar, tota la informació sobre la nova trobada del grup de joves universitaris.
Gràcies a la tecnologia, el grup continua amb les seves reflexions de forma virtual. En aquest cas, van escollir un tema que moltes vegades deixam de banda, però que és ben important, l'alegria. van iniciar la seva trobada recordant l'èxit de cançons com Jerusalem, amb uns ritmes pròpiament africans que van acompanyar la melodia que convida la festa i l'esperança viscuda en comunitat. També van destacar les paraules del filòsof i teòleg Francesc Torralba, el qual ha expressat que l'alegria és una experiència individual, però no es desenvolupa al marge dels altres, està íntimament vinculada a la solidaritat i al sentit de pertinença. En aquest sentit, van destacar que tots passam per etapes i situacions difícils en què sentim impotència i desànim i que, per mantenir-nos en l'alegria, ens cal confiar en la força de l'Esperit de Jesús que habita dins nostre. En moments difícils, com en l'últim sopar, Jesús es manté confiat i esperançat, pronunciant aquestes paraules als seus deixebles. Estaré sempre amb vosaltres, que la vostra alegria sigui plena. Finalment, van ressaltar que la missió dels cristians és transmetre una alegria comunicativa i propera, que ens empeny a difondre el bé i la veritat.
Continuem ara amb els detalls de la celebració de la festa de Sant Joan Bosco.
El 31 de gener van celebrar la festa de Sant Joan Bosco amb una celebració presidida pel nostre bisbe Monsenyor Francesc al Santuari de Maria Auxiliadora. A la celebració, a la qual van assistir la comunitat salesiana i els antics alumnes de Calós, es va recordar i agrair el testimoni de Don Bosco, i els fidels van pregar a Maria Auxiliadora perquè ens acompanyi en l'acció pastoral i evangelitzadora que, seguint l'esperit de Sant Joan Bosco, es realitza a Ciutadella. Que amb la seva ajuda siguem autèntics profetes que proclamen amb alegria i dolçor el missatge extraordinari i sorprenent de l'Evangeli de Jesús, va destacar el bisbe Francesc. Enguany, el mes de gener, és a dir, el mes de Sant Joan Bosco, el Col·legi de Calós s'ha viscut d'una forma diferent i atípica, amb un nombre més reduït d'activitats festives, però en la mateixa alegria de cada any. Don Bosco, patró dels salesians, va ser declarat pare i mestre de la joventut pel papa Joan Pau II. Segueix sent un referent en l'àmbit educatiu per als fillets i joves i ens recorda a tots la importància de l'educació per a canviar i millorar el nostre món.
Per acabar, la informació sobre el llibre publicat en homenatge a la figura del prevere de Ciutadellanc mossèn Josep Salà Farnés.
Ismael Pelegrí Pons, filòleg i membre de la secció de Llengua i Literatura de l'Institut Menorquí d'Estudis, ha coordinat l'edició del llibre Homenatge a Josep Salort i Farnés, Textos i Estudis, un llibre que és fruit de les jornades d'estudi i d'homenatge que el propi institut va dedicar el 2018 a aquesta figura capdalt de la cultura menorquina en un període clau com fou la dictadura franquista. En el context del Concili Vaticà II, que va autoritzar l'ús de les llengües vernacles, el prevere menorquí va defensar l'ús del català a les celebracions religioses. I coincidint ara amb el cinquantenari de la seva mort, es publica, per tant, aquest volum que aborda els àmbits d'actuació del prevere, historiador i filòleg ciutadellanc i que també inclou una sèrie de documents que volen contribuir a ampliar el coneixement que fins ara es tenia de Salort i Farnés i de l'època en què desenvolupà la seva tasca aquest menorquí il·lustre.
Tot seguit, els oferim l'agenda setmanal de la nostra església. També la podran trobar, com sempre, a la nostra pàgina web i en el full dominical. Jornada Mundial del Malalt.
El proper dijous, 11 de febrer, festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, celebrarem la Jornada Mundial del Malalt sota el lema Cuidem-nos mútuament.
Campanya de mans unides, hi ha tres accions programades.
La primera, dijous 11 de febrer, a les 21 hores, es podrà seguir a 13TV l'especial Fuera de Foco, que tractarà sobre la campanya de mans unides. Participaran delegacions, periodistes, voluntaris i socis.
En segon lloc, divendres 12 de febrer, es celebra el Dia del Dejuni Voluntari i se'ns proposa col·laborar donant l'import del menjar, del cafè, de l'aperitiu d'aquest dia per lluitar contra la fam en el món.
I finalment, diumenge 14 de febrer, les parròquies de tot Espanya celebraran la Jornada Nacional de Mans Unides amb una col·lecta anual especial, convidant els fidels i assistents a aportar la seva col·laboració per a donar suport al treball de la ONG.
A continuació, escoltarem el missatge que ens fa arribar aquesta setmana el bisbe Francesc.
Los inmigrantes se convierten en un don. En nuestras sociedades individualistas se detecta un temor e incluso un rechazo del inmigrante. No son pocos los que, ante la llegada de inmigrantes, tienen miedo de perder su propia identidad o de disminuir su posición económica o social. Estos miedos, que suelen ser alentados de forma interesada por los populismos, provocan reacciones de desconfianza e incluso de violencia. El Papa Francisco nos ha ofrecido una serena reflexión sobre este tema en la encíclica Fratelli Tutti. Lo primero que debemos considerar es que el inmigrante no es menos persona que los que viven en el país. Cuando no se les considera suficientemente dignos de participar en la vida social como cualquier otro, se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Nadie dirá que no son humanos, pero en la práctica y en el modo de tratarlos se está mostrando que se les considera menos valiosos y quizás menos humanos. Debemos considerar también que detrás de la inmigración hay vidas que se desgarran. Muchos escapan del hambre, la guerra o las catástrofes naturales. Otros sueñan con una oportunidad de mejorar su vida y la de sus familias. Es verdad que lo ideal es evitar las migraciones innecesarias, que siempre suponen un desarraigo doloroso. Esto implica ayudar a que en sus países de origen tengan posibilidades reales de vivir con dignidad. Pero también es cierto que todo ser humano tiene derecho de encontrar el lugar donde pueda desarrollarse integralmente, tanto él como su familia. Son cuatro los verbos que suele repetir el Papa en sus mensajes sobre la inmigración: acoger, proteger, promover e integrar. El Papa invita también a pensar que la llegada de personas diferentes que proceden de un contexto vital y cultural distinto del nuestro se convierte en un don, porque nos brinda la oportunidad de enriquecernos y nos alienta a crecer. La relación y el contraste con una cultura o una forma de pensar diferente nos ayuda a percibir mejor lo propio y alienta una sana apertura a nuevas síntesis que benefician a todos. Pero más allá de estas consideraciones, que pueden ser utilitaristas, existe la gratuidad, que es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas, sin esperar ningún resultado exitoso, sin esperar inmediatamente algo a cambio. Esta actitud nos permite acoger al extranjero, aunque esto no traiga un beneficio inmediato que sea tangible. El inmigrante no es un peligroso usurpador de nada, ni un inútil que no aporta nada a la sociedad. Solo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro. En definitiva, hemos de ir más allá de las reacciones primarias y aprender a integrar creativamente a los otros. Si nos dejamos llevar por el miedo, perderemos la oportunidad del encuentro con el otro, con el que es diferente. El inmigrante no es un ser peligroso, sino alguien que tiene la misma inalienable dignidad de todo ser humano, y por ello es siempre una bendición.
I això s'atopa de la nostra part.
Recordin que també trobaran tota la informació de la nostra església a la web del Bisbat i el Full Dominical.
Els hi desitjam un bon diumenge i una feliç setmana.
I moltes gràcies per la seva confiança. Adeu.